Article 610 del Codi Penal.
Això és racisme, islamofòbia i és masclisme. És un atac directe contra milers de dones que viuen a Palma, que treballen i que cuiden i que tenen el seu dret a vestir com vulguin i a viure sense por. Aquesta acció judicial s'ha interposat en defensa de la convivència democràtica i dels drets humans.
És la 1 i 4 minuts, amb més notícies a les 2 en punt de l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tou.
Una i cinc minuts, dimarts 11 de novembre. Bon dia. El dia que el Mallorca i l'Atlètic Balear sabran el seu rival a la segona eliminatòria de la Copa del Rei. I també escoltarem el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, que anit va ser el gran protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. Amb Bernat Nadal, el control tècnic, començar amb l'Esport 3 d'avui. A la 1 ha començat el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei. Estaran ben pendents perquè el Mallorca i l'Atlètic Balears esperen rival. Fins i tot podríem viure un derbi, podríem viure un Atlètic Balears-Mallorca en aquesta segona eliminatòria. També, com us deia, escoltarem el tècnic del Mallorca, Jagoba Arrasate, que ahir va ser el gran protagonista al programa Línia de 5 d'IB3 Televisió. Arrasate va passar revista a l'actualitat de l'equip una vegada arribats al primer terç de campionat i també va parlar de noms propis, entre ells el de Dani Rodríguez, de la situació del futbolista gallec. Arrasate diu que no tanca la porta a que Dani Rodríguez torni a jugar un partit en la camiseta del Mallorca, però a la vegada el tècnic basc va dir que tampoc tanca la porta a una possible sortida del jugador en el proper mercat d'hivern. També va avisar Jagoba Arrasate que la permanència aquesta temporada a primera divisió serà molt cara perquè els equips que hi ha a la zona baixa són equips històrics i tot fa pensar que molts d'ells sortiran d'aquesta zona perillosa. També sabrem com va viure l'Illes Balears Palma Futsal la gran festa d'ahir per la consecució de la tercera Copa Intercontinental. Escoltarem protagonistes, escoltarem el seu president, José Tirado, i també ens visitarà Xim Colom, que és l'únic esportista balear que la setmana que ve competirà al Mundial d'Entrenament Funcional que se celebrarà a Brisbane, Austràlia. Una i vuit minuts. Avui molt pendents del sorteig de la Copa del Rei, segona eliminatòria a la Roza. Ja ha començat aquest sorteig amb dos representants de les Illes Balears. Aquest és el son directe de les Rozas, a punt de saber quin serà el rival del Mallorca i també de l'Atlètic Balears. Fins i tot podríem viure un partit que ja podria ser històric, perquè fa molts anys que no vivim un Atlètic Balears-Mallorca i seria en aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei, un partit que es disputaria a l'Estadi Balear. Molt pendent d'aquest sorteig i tenim també el nostre company Toni Fuster. Toni, bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia a tothom.
Sorteig esperat, segona eliminatòria en l'Atlètic Balears i el Mallorca. Ahir ho comentaven, no sé si t'agradaria un partit entre el conjunt blanc i blau i el Mallorca, però també hi ha molts equips que li poden tocar el conjunt vermell. Hem de recordar, Toni, recapitulam, el Mallorca se pot enfrontar a un equip que ve de la Copa Federació i també podria jugar contra un equip de segona federació o fins i tot de tercera, no?
Tercera, Portugalete, un equip de Copa Federació com és, en aquest cas, l'Ourense, equip gallec, i després és equip de segona ref, com són el Reu Deportiu, com, per exemple, el Sant Andreu, l'Ebre, el Numancia de Sòria i l'Atleti Balear. Són els equips ara mateix que són possibles rival del Reial Mallorca en un sorteig que ha començat i que ara en aquesta hora a la seu de la Real Federació Espanyola de Futbol, a Rozas, hi ha aquest vídeo on s'estan presentant els equips, no? Hem de pensar que hi ha grup nord i grup sud. El Mallorca està ficat en el grup nord. Per tant, hem dividit Espanya en dos i grup nord, on hi ha aquests possibles rivals de l'Atlètic Balears i del Real Mallorca.
I dependents d'aquest sorteig, i a l'Atlètic Balears li tocarà un primera, seguríssim, que podria estar entre
la Reial Societat, per exemple, el Celta de Vigo, l'Alavés, Osasuna, són possibles rivals.
També el Girona podria tornar a Mallorca,
Girona i Espanyol,
el Constància, també l'Espanyol, i també, com dèiem, Osasuna. Podria ser un possible rival al Mallorca. Pendents d'aquest sorteig, estan entrevistant ara equips de segona federació que també esperen el seu rival, i també molt pendent l'Atlètic Balears, perquè un equip de la màxima categoria visitarà els dies 2 i 3 de desembre. Són aquesta eliminatòria, aquesta segona eliminatòria, l'Estadi Balear.
Aquesta gran festa del futbol, aquesta Copa del Rei, perquè hem de pensar que aquests equips que ara queden de segona federació s'han hagut d'eliminar entre ells, també, no? Han hagut d'eliminar-se entre ells. I ara és quan els hi toca un primera, perquè fins ara els equips de primera els hi tocava de regional.
Mira, en el Mallorca, no?, també. En el Mallorca va tocar el Sant Just, un equip de regional, de la cinquena
el Sant Jordi categoria.
El Sant Jordi i l'Osasuna. Sí, sí, ara ja els equips de segona federació tenen aquest premi gros de jugar contra un primera divisió. Allò pendents que comencin a sortir ja els equips, aquests emparellaments, pendents de que surti, serà la primera bolla que surti d'un equip balear, serà, suposo, de l'Atlètic Balears, l'equip de la segona federació. Pendent d'aquests sorteig, però també avui volem escoltar, volem sentir el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate, que hi va ser el gran protagonista del programa Línia de 5 de IB3 Televisió. Va parlar Iago Barrasate amb els nostres companys, va fer un pot de balanç d'aquest primer terç de campionat, Toni Fuster, i va deixar titulars importants perquè va tocar tant temes purament esportius com encara va parlar del cas Dani Rodríguez i va parlar més d'allà el que havia dit en altres ocasions, perquè no va descartar que Dani Rodríguez en un futur pugui tornar a jugar un partit en la camiseta del Mallorca, però clar, després, al cap de 30 segons tampoc va descartar que si tot continua així, que si la situació no canvia, i doncs pugui abandonar el club en aquest proper mercat d'hivern.
Que això jo crec que en teoria serà Dani Rodríguez el qui tindrà la decisió si se'n vol anar o no, perquè ell té tot el dret de continuar i de quedar al Mallorca malgrat no jugui, no? És el tema més polèmic d'aquesta temporada, aquest càstig de Dani Rodríguez, un futbolista que veurem si finalment en Iago Barrasate torna a jugar. Jo tinc molt de dubte, jo crec que no tornarà a jugar en Iago Barrasate. Jo crec que el míster ho té molt clar, ho escoltareu també.
Sí, ho escoltarem. També en Iago no pot sortir i dir, no tornarà a jugar, no pot descartar res, perquè
no
és un jugador que viu
no
el dia a dia.
No sabem què pot passar, no?
I viu el dia a dia amb ell, entrena cada dia amb ell, i com arriba demà, avui, a Son Bibiloni, en Iago Barrasate, després de dia a nit que no tornaria a jugar en Dani Rodríguez. També deixa aquesta petita porta oberta a un possible retorn del gallec a una convocatòria. Vinga, anem a escoltar un fragment d'aquesta entrevista que varen fer els nostres companys d'IB3 Televisió, a Marta García i també en José Peña, a nit en el programa Línia de 5, a Iago Barrasate. Té una entrevista molt interessant perquè ja Bordí va tocar absolutament tots els temes. L'escoltam i també estan pendents del sorteig. Tot d'una que surti o la bolla de l'Atlètic Balears o del Mallorca, tallarem una estona d'aquesta entrevista per saber de primera mà i en el minut en quins equips li toquen a l'Atlètic Balears i al Mallorca. Aquesta és l'entrevista d'IB3 al tècnic del Mallorca, a Iago Barrasate.
Bueno, mister, Me acuerdo semanas anteriores que decía que le costaba conciliar el sueño por culpa de los resultados. Después del partido de ayer, de verse fuera del descenso, no sé si hoy ha podido dormir ya rienda suelta, más tranquilo.
No, tampoco. Después de los partidos, no suelo dormir.
Eso no cambia, ¿eh?
No. Da igual el resultado, que al final te vienen muchas cosas a la cabeza y duermo muy poco, pero lo que he dormido bien y sobre todo me he despertado contento, que es lo importante.
La última vez que el equipo se fue a la parada de selecciones, ha cambiado mucho el panorama, ¿verdad, mister? Esta vez son 7 de 12... Se va más tranquilo.
Sí, me acuerdo después de aquel partido en Bilbao que nos metieron un gol ahí al final y fuimos colistas al parón. Y el parón, pues en dos semanas la cabeza, pues ya sabes, hace su trabajo también. Pero bueno, este bloque creo que ha sido bueno, con 4 partidos, 7 puntos, y estamos mejor que entonces. Y bueno, a ver si seguimos evolucionando.
Ese trabajo que decía de la cabeza, de que se va al parón pensando. Claro, en ese momento eran 8 partidos de liga, prácticamente había empezado la temporada. Pero claro, ahora este bloque de 4 partidos de este mes de competición, se llegaba a la jornada 12. No sé si por su cabeza pasaba, bueno, ahora que ya estaremos en el primer tercio de la temporada ya cumplido, si no salen los resultados, vaya a ser que ahora igual mi puesto pueda peligrar.
Bueno, a ver, por la cabeza te pasa todo, pero en ese momento queríamos aprovechar el parón, entrenar bien y preparar bien el partido de Sevilla. En ese momento quieres que llegue rápido el partido de Sevilla, pero tienes que esperar 2 semanas, y cuando tienes que esperar, lo importante es centrarte en el día a día y trabajar. Y bueno, por suerte ha sido un bloque bueno. Ahora viene hasta el parón de Navidad un bloque importante también, y bueno, a ver si seguimos sumando puntos.
Es un entrenador con mucha experiencia, Yagoba, pero ¿cómo se trabaja, cómo trabaja uno con esta presión?
A ver, pues cada uno yo creo que tiene sus herramientas hoy en día, los entrenadores, y yo creo que hoy en día para la vida, ¿no? Porque en la vida en general, en el trabajo, en la familia, hay como mucha presión, como mucha inmediatez, entonces a veces hay que parar, a veces hay que hacer esas cosas que, no sé, pues cada uno tendrá sus cosas, de hacer ejercicio, de leer, de escuchar a no sé quién. Creo que hay mucho trabajo hacia adentro, porque yo soy de los que piensan que nosotros ahora mismo somos transmisores, y para transmitir bien, primero hay que hacer ese trabajo hacia adentro para que luego todo sea natural y ese mensaje llegue, ¿no?
¿Y en qué se ha apoyado Yagoba estas últimas semanas, este último mes, para conseguir ver un Yagoba diferente de lo que habíamos vuelto a ver dentro de los banquillos?
Pues, a ver, más allá de entrenar, corregir y tal, pues bueno, la familia es el soporte más importante. Luego soy de hacer deporte. En el parón me acuerdo que hice un ayuno también de 3 días. Lo digo aquí porque lo digo de forma natural. Lo hago durante el año 2-3 veces también. Que es esa cosa un poco de echar aquello que el cuerpo no necesita, ¿no? Digamos, esa energía y hacer como un reset también. Bueno, yo creo que tenemos que estar en constante, evolución para que, joder, cada uno se sienta bien, porque yo creo que es importante también el talante, cómo te encuentras, cómo vas a entrenar, todo lo que transmites, todo lo que se te ve. Es que hoy en día nosotros vamos ahí a las 9 de la mañana y hay 25 chavales, porque son chavales que te están mirando, que te están midiendo, que te están... Y no puedes ir ahí, apa, buenos días. Y sí, pero joder, al final tienes que hacer ese trabajo hacia adentro y bueno, soy así, y cada vez yo creo que tengo, no sé si son manías, pero más herramientas para que uno esté bien, porque creo que si uno por dentro está bien, luego saca lo mejor.
Tengo curiosidad en qué consiste
ese ayuno.
Cuéntame un poquito más.
No, a ver, yo creo mucho en el ayuno, y estuve pues en el parón pues 3 días simplemente bebiendo agua. Y bueno, pues al final te das cuenta también que no comemos porque tenemos hambre, comemos porque tenemos apetito, o porque estamos aburridos, o porque no sabemos qué hacer, o porque estamos con estrés o ansiedad o lo que sea, ¿no? Y esos 3 días, un poco ese trabajo mental también de venga, voy a aguantar, no voy a tal, te despiertas, estás mejor, estás como más lúcido, más... No sé, creo en esas cosas, creo que la salud es importante también, y en nuestro trabajo, que estamos tan expuestos y estamos tomando decisiones todo el rato, pues bueno, creo que a veces hay que hacer estas cosas.
Eso, una pequeña catarsis, ¿no? ¿Qué ha pasado usted durante, o sobre todo en esas 2 semanas de parón?
No, pero no porque era un momento que íbamos últimos o lo que sea. Yo en verano también a veces me cojo una semana y me voy a... Bueno, no es un seminario, pero también he ido también a sitios así un poco a desconectar, a resetear, a estar un poco en contacto con la naturaleza, a conocerte un poco a ti mismo más, no sé, creo que son cosas que... Yo porque lo he hecho y me ha venido muy bien, creo que lo deberíamos de hacer todos, no un entrenador de fútbol, porque creo que cada uno, vosotros en vuestro trabajo, en la familia, con los amigos, hoy en día vamos demasiado rápido y creo que a veces hay que parar y hay que hacer otras cosas.
Bueno, yo le hago caso a Marta porque mañana me voy de vacaciones, o sea que le tomo la palabra y voy a desconectar con su permiso.
Sí. No, le iba a preguntar que después del partido contra la Real Sociedad, que ha marcado como un antes y un después, ¿pasó algo por el estilo en Yagoba?
Bueno, ahí fue que, bueno, pues en ese viaje no me aguantaba a mí mismo y no me podía dormir y tal, y a veces, no sé, cuando estás ahí de noche y estás un poco pensando tal, a veces, pam, te hace clic la cabeza y ahí lo tuve como muy claro. Al día siguiente lo tenía clarísimo y trasladé eso al grupo también de que había que volver a la casilla de salida, digamos, ¿no?
Y ahí también daba la sensación que usted como entrenador, y le iba a transmitir eso al grupo, que este año, y además lo dijo públicamente después, iba a costar. No, ahora queremos que nos explique por qué va a costar este año, afrontar la temporada, por decirlo así.
Sí, porque creo que es una liga muy, muy difícil en el sentido, a ver, creo que está muy marcado, ¿no? Los tres grandes, creo que Betis y Villarreal, todo el mundo los ve también ahí, y creo que el Atleti poco a poco está acusándolo de la Champions, pero va a ir ahí, y veo esos seis equipos por encima del resto, pero es que luego veo una igualdad terrible. Entonces, si tú me dices, ¿quién va a estar en la pelea por Europa? No lo sé. ¿Quién va a estar en la pelea de abajo? Es que puede bajar también algún equipo potente. Ahora mismo ves la clasificación y están equipos que han jugado Champions o han jugado Europa relativamente poco, están ahí. Yo creo que hay mucha igualdad de esos equipos hacia abajo, y creo que hay que respetar la categoría. En el momento que crees que, bueno, yo ya soy de primera división, ya habrá tres peores, ya saldremos de esta, es el primer paso para equivocarte.
Pero son palabras fuertes. Escucharle en rueda de prensa decir, vamos a sufrir, hay que asumirlo. Y los
es que creo que es mejor asumirlo. Creo que es mejor asumirlo y pelearlo, y luego ojalá esté equivocado o eso lo dejemos atrás. Pero normalmente cuando no lo asumes y cuando crees que esa guerra no es la tuya y que no estás en esa pelea y que siempre habrá tres peores y tal, es cuando ya a veces es demasiado tarde.
¿El grupo lo asume también? ¿Lo asume usted, pero lo asume?
Yo creo que sí, porque bueno, el grupo sabe que el Mallorca hay muchos años que ha sufrido y bueno, no es algo nuevo para nosotros. Queremos, pues bueno, como el año pasado, hacer una buena primera vuelta y pelear por otras cosas. Pero tiene pinta esta liga de ser difícil y por eso yo creo que hay que asumirlo con naturalidad.
Me sorprende porque el desarrollo desde la dirección deportiva en los últimos años ha sido traer a gente cada vez con más cartel, con más calidad. Este año, por ejemplo, se consigue traer a Pablo Torres, se consigue mantener a Leo Román en portería. No sé si a priori en verano los objetivos eran otros, o si el director deportivo, cuando a usted le escucha decir que nos va a costar mantener la categoría, dice, bueno, yo, mi intención no era confeccionar una plantilla para mantener la categoría.
No, en eso con Pablo voy de la mano, y él también piensa que la viabilidad del Mallorca pasa por estar en primera división y es el objetivo prioritario. A partir de ahí, pues como el año pasado, que quedamos décimos, intentaremos quedar lo más arriba posible, pero cuando a un equipo le cuesta, por ejemplo, mantener la portería cero, que era nuestro caso, que solo hemos mantenido dos veces, pues al final nosotros no somos un equipo tampoco de mucha pegada o de tanta calidad como para ir a partidos abiertos, ¿no? Entonces, pues bueno, iba un poco por ahí, y creo que el margen de mejora está en la solidez defensiva. Si conseguimos ser ese equipo sólido defensivamente, creo que los resultados llegarán. No es casualidad, solo dos veces nos hemos, bueno, quitando...
Tot d'una, continuem escoltant Yagoba Arrasate, però acaba de sortir la bolla de l'Atlètic Balears i li podria tocar el Mallorca, només en queden tres de primera. Estan pendents, l'escoltam.
...i ara un rival de primera divisió.
Espanyol de Barcelona.
El Real... I d'on hi haurà derbi en aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei? Ha faltat un pal, perquè restaven només tres bolles de primera divisió. Havia sortit l'Atlètic Balears. L'Espanyol de Barcelona serà el rival del conjunt blanc i blau en aquesta eliminatòria de la Copa del Rei. Vinga, men, perquè continuen sortint bolles de segona federació i entre aquestes dues hi haurà el rival del Mallorca. Surt la bolla de l'Ebre.
El Club Deportivo Ebro de Zaragoza. Uno de los dos representantes de la capital aragonesa.
Atlètic Balears Espanyol. I ara veurem si l'Ebre serà el rival del Mallorca.
La tanda de penaltis.
Club Atlético Osasuna.
I de nou, Ebre Osasuna, per tant, Numància-Mallorca. El Numància de Sòria serà el rival del Mallorca. Escoltem, ara sortirà la bolla del Numància.
I última eliminatòria entre Segunda Federació i Primera Divisió.
Numància.
El Club Deportivo Numancia de Soria, 3-0.
El Mallorca tornarà als Pajaritos, fa estona que no hi anava.
En feia. Primera i segona m'ha estat.
Però farà 3 de desembre ja als Pajaritos, vostè.
Seran fresques. Sí. Han tingut neu, han vist neu ja.
Avui, doncs, els Pajaritos, Numancia, Mallorca, és l'emparellament d'aquesta segona eliminatòria de la Copa del Rei. Recordeu, l'Atlètic Balear jugarà contra l'Espanyol de Barcelona, serà l'Espanyol el rival de primera que visitarà l'Estadi Balear, i el Mallorca jugarà la seva eliminatòria contra el Numancia. Fuster, no sé quina valoració fas així en primera instància.
A veure, el Numancia és un equip primer de capital, ciutat, grossa, com el Soria, no?
Sí, sí.
És a dir, visita'l un bon estadi. Allà s'han jugat partits de primera i de segona divisió, sí, per sí. Tant, les instal·lacions són molt bones.
Té una bona afició, no?, que omplirà segurament los Pajaritos.
Cali segur. A més, té el pavelló de vòlei de vora, on també hi ha un equip com és el Numancia,
sí,
de
vòlei, sí,
on,
sí.
On els equips balears han viatjat molt també
tant,
allà, no?
Sí, 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 sí.
I després té que ha hagut, han passat per allà, crec que Mani Mandiola, per allà que va entrar a Numancia, no?
A Numancia, Mani, sí, sí, sí.
Ha entrenat allà i ho coneixem. Tenim ja molt de coneixement, hem estat moltes vegades a l'estadi de los Pajaritos, a veure que després el Mallorca viatge a Oviedo. Per tant, clar, no és un viatge còmode, perquè així mateix segurament serà un Palma-Madrid i carretera fins a Sòria, o un Palma-Saragossa i carretera fins a Sòria. Hi ha una tirada, hi ha unes hores de camí, però bé...
Per cert, en Iago Barrasate també va entrenar al Numancia durant 3
també
temporades.
També va entrenar al Numancia, per tant,
viurem
demanant el míster avui a hora baixa.
Clar que sí, clar que sí. Ja sabem els emparellaments dels equips balears en aquesta eliminatòria de segona ronda. Ha estat a punt de sortir un derbi, però on han quedat a dues bolles, no? De veure un Atlètic Balears Mallorca. Res, Atlètic Balears Espanyol i Numancia Mallorca serà aquesta eliminatòria que es disputarà la primera setmana del mes de desembre. Vinga, continuem escoltant l'entrevista d'IB3 Televisió de nit en el tècnic del Mallorca, Iago Barrasate.
Pues bueno, iba un poco por ahí y yo creo que el margen de mejora está en la solidez defensiva. Si conseguimos ser ese equipo sólido defensivamente, creo que los resultados llegarán. No es casualidad, solo dos veces nos hemos, bueno, quitando el Bernabéu, que es un partido igual diferente, nos hemos puesto por delante, que es el día del Alavés y el día de ayer, y los dos los hemos sacado adelante y eso es lo que tenemos que buscar.
Pero cómo cambian un poco las situaciones en un partido mismo, porque
sí.
Si nos llegamos a ver hace una semana, a lo mejor no estaríamos ahora tan contentos, ¿no? Después de la victoria de ayer contra el Getafe, te da un respiro, pero es cierto que el Mallorca viene de días complicados.
Sí, a ver, pero por eso el fútbol, ¿no? El fútbol y la vida también. Te caes y te levantas y no puedes estar lamentándote. Nosotros el día del Betis lo pasamos muy mal y perdimos 3-0 y el postpartido fue duro. Pero a veces cuando algo te duele, es el primer paso para cambiar cosas. Y la semana ya ha sido diferente. Y se le veía a la gente diferente. Y el partido ya era diferente. Y lo afrontamos de manera diferente. Incluso el público ya veía que era un partido muy importante. Entonces, ¿jugamos un partido bonito ayer? No. ¿Pero jugamos bien? Creo que sí, porque interpretamos lo que teníamos que hacer. Y ese es el primer paso.
¿Puede costar también, míster, porque este año está costando precisamente, valga la redundancia, mantener una estabilidad emocional? Se hace un partido muy bueno en Sevilla, sí. Se hace un partido decente, que usted sacó luego muchos fallos contra sí. El Levante, pero bueno, sí. Era otro Mallorca, luego sale el partido de Copa y usted en rueda de prensa no se muerde la lengua, sí. Pasan 2-3 días el partido del Betis, el capitán no se muerde la lengua, entonces claro, también da la sensación de que a la mínima que han venido un poco mal dadas, otra vez han vuelto los nervios.
Sí, yo creo que es verdad que no estamos teniendo regularidad, pero yo creo que no tenemos que dramatizar en cada derrota ni tampoco tenemos que sacar pecho con cada victoria. Creo que hay que mantener un equilibrio, hay que relativizar las cosas. El camino está marcado y en ese camino pues habrá curvas y habrá rectas, habrá momentos mejores y peores, pero creo que tenemos que seguir en este camino ahora.
La sensación que daba, porque luego le preguntaron a usted varias veces sobre las palabras de Antonio Raillo en el postpartido del Betis, usted siempre es muy de quitarle peso todo lo que puede, ¿no?, a las palabras. Achacaba que eran palabras en caliente, pero al final sí. Es un mensaje que por mucho que se diga cuando se está caliente, se lleva cocinando a fuego lento y se lleva pensando cuando uno está más en frío.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que un jugador cuando ha perdido 3-0 y le ponen el micro después del partido que está a no sé cuántas pulsaciones,
pues es normal que pueda decir cosas que bueno, que igual en frío no lo dice. Yo lo entiendo perfectamente, Rayo. Has perdido 3-0. Ha habido situaciones de transición donde tanto él como Martín han tenido que defender a campo abierto 50 metros contra jugadores rápidos y tal. Al final salen en la foto, pues termina el partido y dices que es que así no vamos a ningún sitio y tenemos que... Yo lo entiendo, pero no es que no le dé valor a lo que dice. Le doy mucho más valor a lo que hace durante la semana, que es apretar, que es entrenar bien, que es ejercer de líder, que es de... Y me quedo más con el abrazo que nos dimos ayer después del partido que con esas palabras. Si cojo cada palabra como tal, pero no, yo creo que es más el momento, el contexto, y hay que valorar un poco eso y sobre todo luego cómo reaccionas a esas palabras. Y creo que ha reaccionado muy bien Rayo esta semana.
Va siendo más complicado esta temporada gestionar el vestuario.
Bueno, yo creo que cada año es más difícil. Creo que la sociedad va hacia eso, hacia la inmediatez, hacia unas cosas que para el gestor cada día son más complicados y ahora estamos hablando del Real Club Deportivo de Mallorca, pero es que esta misma semana hemos visto casos de, pues bueno, de un cambio, de una queja, de un tal, de... No sé, es que está a la orden del día y es algo que no me gusta, pero bueno, tenemos que convivir con ello.
Al final también, mister, parte de su éxito anterior en los banquillos venía también muy ligado a tener las figuras de los capitanes muy a su lado y siempre pues echándole un capote o haciendo a veces el trabajo sucio que le facilita también mucho la vida a un entrenador. No sé si este año, por ejemplo, el hecho de que los tres grandes capitanes de la última década, por así decirlo, aquí en el Mallorca, uno esté apartado, el otro no esté prácticamente jugando y otro pues esté pasando por unas dificultades personales que le dificultan también tener un rendimiento continuado, como es Antonio Raillo, dificulta también su labor dentro del vestuario.
Sí, a ver, nosotros muchas veces nuestro respaldo son los capitanes y yo he estado en clubes donde los capitanes al final te facilitan mucho el trabajo y no digo que sea una autogestión, pero casi, sobre todo en los clubes que he estado en el norte, por ejemplo, cuando hay muchos jugadores de la cantera, cuando vienen ya con ese ADN, digamos, y vienen con unos valores establecidos del club, es mucho más fácil. Y como bien dices, pues bueno, ha habido que reestructurar un poco lo que es la capitanía, con el tema de Dani, al final, pues bueno, estaba Martín, estaba Abdón y estaba Raillo. Y bueno, decidimos que ellos decidiesen un capitán y nosotros otro. Y al final, desde ahí salen la figura de Sergi Darder y Manu Morlanes. Y creo que ahora estamos mejor, ¿no? Al final, yo soy el que toma decisiones, el que tengo que gestionar, pero no cabe duda que los capitanes son muy importantes en un club.
Lo ha dicho en multitud de ocasiones que el tema Dani está zanjado. ¿Está realmente zanjado?
No, a ver, ¿zanjado a qué le llamáis? No sé, yo al final lo que dije es que se me hace muy complicado, ¿no? Contar con un jugador o con una persona cuando ha tenido ese comportamiento, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí yo hablo con él, hablo con los capitanes, hablo con los jugadores y ahora mismo le estamos dando un espacio y ese espacio es la de entrenar. Y yo primero tengo que valorar ese espacio como lo está llevando él. La verdad es que es una pasada cómo está entrenando, cómo está aportando desde ese pequeño espacio. Y yo nunca he dicho que Dani no vaya a jugar, porque primero, no pienso así y tampoco le puedo quitar el derecho a un jugador de en un futuro de poder aportar, no desde este espacio, sino desde otro espacio. Entonces, bueno, el tiempo lo dirá, pero yo creo que en eso ha sido bastante claro y lo que no me gusta es que todas las semanas se está hablando de ello, aunque entiendo que es noticia. Bueno, es algo que fue muy doloroso para mí. Cuando yo veo la noticia, pues es como que se me hace como una bola ahí en el estómago. Es muy doloroso, pero lo tengo que afrontar. El vestuario tiene unos códigos y luego yo tengo unos principios y en base a esos principios actuar, entre comillas, es más fácil porque tienes la conciencia tranquila. Y a partir de ahí yo entiendo que ahora para él es muy doloroso también, pues eso. Ir a entrenar, darlo todo y ver que, bueno, que el fin de semana de momento no tiene ese espacio, ¿no? Pues en esas estamos de momento.
Es que, de hecho, el otro día, la imagen de la foto que se hizo el equipo, se veía que los compañeros, incluso el presidente Andy Colbert, que le daban cariño, se le veía tocado. Y en la línea de lo que me acaba de explicar, ¿Yagoba Arrasate se plantea darle una segunda oportunidad a Dani?
Bueno, yo creo que no ha cambiado nada, pero lo que te he dicho, para mí lo primero era valorar un poco desde esa posición, desde ese espacio, es lo que nos puede aportar, porque al final cuando el club toma la decisión de sancionarle 10 días y luego yo tomo la decisión de bueno, que es difícil contar un poco con una persona que esté pensando eso o que actúa de esa manera, pues tengo que ver un poco la evolución, porque yo no sé tampoco Dani cómo va a reaccionar. Hay jugadores que reaccionarían seguramente de otra manera, y él está reaccionando de buena manera, digo, de aportando desde ese espacio, de llegando el primero, yéndose el último, apretando a los compañeros. Bueno, hay que ver un poco todo eso, hay que valorarlo y después decidir.
Pero, mister, si por lo que sea usted decide que no haya una segunda oportunidad para el jugador, ¿Yago Barra se te puede convivir con esta, no sé cómo llamarlo, ¿no?, pero con este sentimiento hasta el final de temporada? ¿O,
no,
o
es difícil seguir, no sé, si esto sigue así, pues en el mercado de invierno no sé lo que pasaría, ¿no? Pero ahora mismo te digo cómo está la situación, y yo ahora mismo tengo un trato con él normal, como si fuese uno más, y él todo lo que nos demanda, porque es verdad que vísperas de partido y todo eso, él demanda más trabajo y lo estamos dando y todo eso, y en eso hay una relación cordial, ¿no?
O sea, que deja la puerta abierta. O sería preferible para el bien del equipo y también para su propio bienestar.
Veremos, pero
¿no?
Si tiene que llegar algo, yo creo que tiene que llegar de forma natural y no de forma, no sé, forzada, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos con un tema que es muy importante, porque ahora estamos hablando de todo esto, pero hace una semana estábamos hablando de que había que ganar al Getafe, y ahora por ganar al Getafe tampoco vamos a pensar que todo está hecho, ¿no?
Les paraules de Yago Barrasate a IB3 Televisió, parlant de tot i el que vos comentava, el cas Dani Rodríguez i de veure com acaba, però de moment la situació és aquesta, el jugador continua entrenant i Yago Barrasate de moment no compta amb ell. Veurem en un futur pròxim si entra o no a una convocatòria o en el mercat d'hivern, com comentaven amb els nostres companys d'IB3 Televisió, Dani Rodríguez podria sortir del Mallorca. Res, Copa del Rei, recordeu, ho han pogut viure en directe, Atlètic Balears Espanyol i Mallorca-Numància. A Los Pajaritos jugarà el conjunt mallorquinista la segona eliminatòria la primera setmana de desembre. I ja per anar tancant amb el Mallorca, Toni, a Buero Baixa tenim una iniciativa, un acte curiós, no? Bàsquet i futbol sala s'ajunten amb el Fiu i Palma i el Mallorca, el Palau de Sant Moix.
Es disputaran 20 minuts de futbol sala i 20 minuts de bàsquet. Ja sabeu que si voleu anar a aquest espectacle, l'entrada és de franc, totalment gratuïta, fins a completar l'aforament de Sant Moix. Per tant, és una experiència sí. Nova, ja sabien que hi havia aturada, hi haurà moltes absències, penso que els internacionals no hi són. Ah. Ara, per exemple, en bàsquet, en Bergstrom és una baixa important, no?
Sí.
Per joc interior, una baixa important. També Morici, una altra baixa important.
Veurem qui són els jugadors del Mallorca que juguin. Hi haurà 20 minuts de bàsquet i 20 minuts de futbol sala entre el Fiu i Palma i el Mallorca. Anem a escoltar ràpidament el director de negocis del Mallorca, Alfonso Díaz, i també el president del Fiu i Palma, Guillem Boscana, que han parlat d'aquest acte que podreu viure en directe avui a Sant Moix.
Bueno, pues una forma diferente, ¿no?, de estar con el deporte mallorquín, de estar juntos, de tener un día social, ¿no?, donde abramos las puertas y estemos con el Fiu y Palma, también con la colaboración del IME, y bueno, pues una jornada diferente, ¿no?, para que se pueda acercar pues nuestros jugadores, los jugadores del Fiu y Palma, y que hagamos un día divertido y diferente.
Lo que decía también Boscana, que cree que es la primera vez que se hace un evento así, porque realmente es bastante curioso ver a jugadores de prácticamente 2 metros chutar un penalti, o ver a algún jugador, sobre todo un centrocampista, que no suelen ser tan altos, tirar un triple.
Sí, vamos a ver. Yo también tengo curiosidad por ver cómo los nuestros se manejan con el baloncesto, y luego ver el fútbol y, bueno, las diferentes alturas. Va a ser gracioso de ver y, bueno, seguro que va a ser divertido y la gente va a disfrutar mucho.
¿Podría ser un acercamiento esto el día de mañana del Real Mallorca al mundo del básquet o no?
No, bueno, digo, suficiente tenemos con el fútbol, así que de momento vamos a tener los pies en el suelo y dedicarnos al fútbol, que es lo que tenemos que hacer.
Molt il·lusionats, és una cosa que no s'havia fet mai, que nosaltres creiem que pot anar molt bé, però que tampoc no tenim experiència per dir ho hem de fer així de saber, que no ho havíem fet mai. Però més que res és il·lusió o les ganes de veure com un jugador de bàsquet xuta un penal o toca la pilota, o com un jugador del Mallorca fa una cistella. Una miqueta aquest al·licient, i jo crec que, evidentment, és una cosa esportiva, però jo crec que serà una cosa divertida per veure la gent.
I a partir de les 6 i mitja, al Palau de Sant Moix, aquest acte curiós, diferent, entre el Fiu i Palma i el Mallorca. Vinga, fem una mínima aturada per la publicitat i hem de continuar aquí a Esport 3 Migdia, IB3 Ràdio, hem de parlar del Palma Futsal i també hem de parlar amb en Xim Colón, que ens explicarà com afronta el Mundial d'Entrenaments Funcionals que afrontarà la setmana que ve, el cap de setmana de la setmana que ve, a ni més ni manco que Austràlia. Vinga, petita aturada i tornant tot d'una.
IB3 Ràdio és esport.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Recordo que una vegada un company meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregàvem 16 tortugues.
I que fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que vas amb la tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot, IB3 Ràdio. Connecta amb la visió més local per entendre millor allò que passa a les Balears.
Hola, com estàu? Darrere d'aquest programa que escoltau s'ha teixit amb el temps una xarxa de complicitats i col·laboració.
Connexió local és la Pobla Ràdio.
Connexió local és Ràdio Pollença.
És Alcúdia Ràdio.
És Ràdio Illa.
Darrere de cada emissora hi ha persones que porten continguts i també la seva manera de veure el món.
Connexió local és Itoyota Ràdio.
És Premsa Forana.
Connexió local, dissabte a les 9 del vespre amb Magda Cortés i IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Vint minuts per arribar a les dues del migdia. Tot d'una, en Xisco Ribas mos conta com va anar la festa ahir de l'Illes Balears Palma Futsal pel carrer de Palma i també el consolat demà, però abans volem saludar en Xim Colón, que ja ens acompanya aquí als estudis d'IB3 Ràdio. I de en Xim, l'únic esportista balear que representarà a les Illes el Mundial d'Entrenament Funcional que es disputarà aquest cap de setmana, no? El següent, ni més ni manco, que a Brisbane, a Austràlia. Una bona tirada per arribar en aquest campionat del món que li espera en Xim, que demà ja agafa les maletes i parteix cap allà. Xim, com estàs? Bon dia.
Bon dia, com anem?
No sé com dus els nervis, encara queda una setmaneta i mitja perquè es disputi aquest Mundial, però ja demà parteixes, avions per amunt i per avall, suposo que ja els nervis comencen a sortir, no?
Sí, més nervis per viatge que per la competició, però sí, ja estic acabant de preparar les maletes i ja ho tindré tot llest per partir demà.
Explica ràpidament, perquè l'itinerari és bastant curiós, què t'espera a partir de demà fins a arribar a la seu d'aquest Mundial que és Brisbane?
Idò, demà faig Palma-Barcelona, Barcelona-Abu-Dhabi, Abu-Dhabi-Bali, Bali-Lombok. Allà estiré 5 o 6 dies entrenant i aclimatant-me una mica. I després ja allà torno a Bali, de Bali a Sydney, Sydney-Brisbane, i a Brisbane pues, estiré un dia o dos abans de començar la competició, i ja per totes.
És el Mundial d'Entrenament Funcional. Tu competiràs en la categoria màster. Han de dir que hi ha una gran moda, no?, d'això de l'entrenament funcional, podríem dir a tota Espanya, a totes les Illes Balears, i té mèrit que tu siguis l'únic esportista de les Illes que representarà a la comunitat autònoma en aquest Mundial d'Austràlia. Quines fases que has hagut de fer per poder arribar a poder participar com a únic esportista balear aquí a Austràlia?
Així és, està agafant molta força i el Functional Fitness és, diguéssim, el competidor, per així dir-ho, amb el CrossFit, seria l'altra marca, diguéssim, que ho està intentant estructurar de tal manera que puguin federar-ho, perquè ara cap dels dos esport, però el Functional Fitness està fent més atracaments per estructurar-ho d'una altra manera i així poder passar a federar-ho o tenir opcions igual en un futur com un esport olímpic. I res, com a fases vaig tenir que fer un classificatori a nivell de Balears, no? un campionat regional, que per ara se fa online, igual més endavant se passarà a fer. Hi ha altres comunitats que ja ho fan presencial, però per ara Balears només ho té online. Després hi ha una altra fase presencial que és a Madrid, que és el campionat d'Espanya, que ja hi van, per lo general, els tres millors de cada categoria. I a Espanya, a Madrid, també els tres millors de cada categoria pues, són els que passen en el Mundial. I res, jo competeix que en el meu cas és categoria màster de 35 a 39 anys, perquè el màster comença a 30 anys, i és cada 5 anys. Jo vaig de 35 a 39 anys I res, he tingut la sort de poder arribar fins aquí, el meu segon mundial aquest, i bueno, jo crec que igual...
Com va anar el primer? No sé quin objectiu te marques, el primer com va anar?
Pues primer, com, així com a novetat, bueno, crec que va una prova que m'ha fallat una mica, però vaig quedar al final dels 33 del món, de 70 o així.
Ja n'hi ha.
Així que res, content.
Està molt bé, està molt bé. I ara no sé si te marques un objectiu diferent o... O no, supos que millorar la marca que vas fent en el primer, no?
Això m'encantaria. I les proves que hi ha enguany m'agraden més, així que ojalà faci una millor posició respecte a l'any passat.
Comentaves un poc que aquest entrenament funcional, aquest mundial, també competeix un poc en el crossfit, que també hi ha una moda tremenda amb el crossfit. En què s'hi diferencia, però, així un poc per damunt, el crossfit d'aquest entrenament funcional que tu competiràs la setmana que ve?
Idò, ve a ser pràcticament el mateix. L'únic que canvia és l'estructura del functional fitness, que ho té separat per... diguéssim, per test. En el functional fitness sempre hi haurà 6 tests que estan separats per... Hi ha un de resistència, un de potència, un de força, un d'habilitats, un de mixta, que te pot mesclar qualsevol cosa, i me'n deixo un... Ah, i pes corporal.
Tenia.
Llavors se separen per capacitat física, diguéssim. En canvi, el crossfit com que mescla tot el temps. Llavors, en functional fitness sempre saps que qualsevol competició functional fitness estirà separat, sempre canviarà, però sempre...
Aquesta estructura, té una estructura més fixa, no?
Així és.
I les proves que t'esperen en el Mundial, la setmana que ve, no sé quina te fa entre cometa més por, quina hi té més respecte, quina se te dona millor?
Sí, la que se me sol donar millor sol ser la de potència, que l'any passat vaig guanyar un hit en aquest test, i enguany he vist ja la prova i també m'agrada bastant, o sigui que jo crec que podré fer un bon paper en aquella. Igual, la que pitjor me sol anar és la de pes corporal, però enguany, així com l'emporada, crec que m'anirà bé, i crec que la que pitjor igual serà, en aquest cas, igual la mixta, que es me complicarà un poc més, però bueno, farem el millor que puguem.
Hem de dir que són tres dies de competició, divendres, dissabte i diumenge. No sé si te prepares d'una manera especial, com recuperes entre dia i dia, si hi ha qualque fórmula, no vull dir màgica, però si tu t'has posat qualque objectiu per descansar i arribar en el dia següent amb forces de poder tornar a afrontar proves exigents com les que comentaves...
Sí, en aquest cas, bueno, crec que estic bastant acostumat a un volumen gran d'entrenament ja en el dia a dia i també a altres competicions a nivell regional i igual internacional, pues també se sol fer, inclús sol haver alguna més durant el dia. O sigui, dues per dia ho trob bastant bé. O sigui, crec que serà... A nivell de volumen crec que ho duré massa.
De muntes paper no és molt feixuc, no?
Exacte. Ja veurem, depèn de la intensitat, però sí, comparat igual amb altres competicions, ja estic acostumat, diguéssim, a aquest volumen d'entrenament i de competició.
Ja n'hi ha. M'ho has contat els viatges, un viatge llarguíssim, pot afectar també l'hora d'afrontar o l'hora que fa tant temps suficient perquè divendres que ve que nosaltres ja estiguis totalment en sol jet lag, en tot estute del viatge ja superat?
Pues ho he intentat organitzar de manera que espero que sí, però tampoc ho tenc ben clar. Jo crec que almenys aquesta setmaneta d'abans d'Indonèsia i després arribant un període de dies abans a Austràlia, espero que m'abastaran per aclimatar-me i poder començar bé la competició.
Se fa molt en fora, hi ha molta expectació. També hi ha la mateixa moda en aquests països, com aquí a Espanya, de tot això d'entrenament funcional, de crossfit, que nosaltres ara veiem que pràcticament moltíssima de gent ho practica a nivell amateur, però molta de gent cada dia se'n va fer el seu entreno d'entrenament funcional i gaudeixen moltíssim, no?
Així és. Evidentment depèn dels països, però sí, Europa està pegant molt fort, Austràlia, més, te diria, més encara que Europa, igual que Estats Units, i perquè això ve de per allà, d'Estats Units, i és on va néixer, i res, això depèn un poc dels països, però si està pegant bastant fort un poc per tot.
No sé quin país, no sé si ja saps els rivals que tindràs, segurament aquí has de vigilar una miqueta més de prop, o aquí vols estar, de qui vols estar més a prop en aquest Mundial?
Clar, és que és un poc complicat de veure-ho, perquè no sé si coincidiran els del Mundial de l'any passat, amb aquest pot variar bastant, perquè cada any pot variar que entrin uns, surtin uns altres, però sí, hi ha els països del nord d'Europa són molt forts, i igual que, bé, evidentment, Austràlia i Estats Units pues són els que segurament faran els millors papers.
Jo m'aquest que tu, però arriba el millor que l'any passat, no? En aquesta cita de Mundial,
sí.
No?
Jo crec que sí.
Idò, bueno, sembla-te ja pràcticament feta. No sé que si t'endús alguna cosa especial per competir. No sé exactament quina sembla-te que fan 5 colons per anar-se no sé quant de dies a Austràlia i Brisbane a competir.
Podria dir que no m'enduc massa coses. M'enduc una motxilla amb 6 o 7 camisetes, 6 o 7 calçons i poc més. El material que utilitz per algunes parts, com són calleres o cinturó, etc. Però poc més, lo just.
I doncs esperem que tornis amb una bona classificació a la maleta, no, Xim?
Ojalà, esperem que sí.
I doncs res, bon viatge, moltíssima de sort i això que puguis superar aquest registre que vares fer l'any passat. Vens amb una bona referència, no?, al Campionat d'Espanya, on vares fer un
sí,
gran paper,
vaig,
no?
Sí, vaig fer una bona remuntada, vaig començar malament, però ho vaig tirar cap amunt, així que sí, anàvem amb moltes ganes i amb molt de positivisme.
I doncs estarem pendents quan tornes?
Bé, ja tornaré per Nadal.
Per Nadal. Bon Nadal i l'any que ve t'entrevistarem. Esperem que mos contis com t'ha anat. El 2026 seràs una de les primeres entrevistes per saber com t'ha anat. Estarem pendents de la teva participació la setmana que ve en aquest Mundial d'Entrenaments Funcionals a Brisbane, a Austràlia. Xim, bon viatge. Penja cosetes a xarxes socials per qui te vulgui seguir, no? Xim Colom.
Xim Colom.
Xim Colom, qui te vulgui seguir a xarxes socials per saber com te va per Austràlia. Xim, gràcies.
Moltes gràcies.
Una ferrada forta i bon viatge. 10 minutets per arribar a les dues. Tota la sort del món en Xim en aquesta aventura per Austràlia de la setmana que ve. Nosaltres feim la darrera aturada per la publicitat i tornant tot d'una perquè hem de parlar de l'Illes Balears Palma Futsal, que hi va viure la festa, la tercera festa consecutiva de la consecució de la Copa Intercontinental.
TV3 Ràdio és actualitat.
IB3 dona una mà a Ibiza Preservation, entitat que protegeix i regenera la natura i la biodiversitat de les Illes Pitiüses. Uneix-te al canvi, participa-hi i ajuda'ns a garantir un futur sostenible per a la comunitat i les generacions que vendran. Descobreix-ho a ibizapreservation.org. IB3, tots donam una mà a Ibiza Preservation. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca. Dimecres encalentirem motors en l'emissió de Xiu Xiu a partir de les 8 del vespre des de l'embalat de la plaça d'Espanya. I dijous, tot s'opira. Des de les 9 del matí, el dia Mallorca, Tèntol i l'Aviador te presentaran convidats ben especials dins les 8 hores de programació des d'una de les fires més populars de l'any. Vine a veure la ràdio en directe. IB3 Ràdio, el dijous bo d'Inca.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir, Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que el t'has llegit, i doncs, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. La informació poliesportiva a Esports 3, IB3 Ràdio.
Vuit minuts per arribar a les dues del migdia. Ahir, l'Illes Balears Palma Futsal, ja és un clàssic, pràcticament, va celebrar per tercer any consecutiu aquesta fita, aquesta consecució de la Copa Intercontinental, després de guanyar divendres passat el Peñarol. Ahir, rua pels carrers de Palma. Una rua que va acabar, com sempre, al Consolat de Mà, on va rebre a la plantilla, el cos tècnic i la directiva la institució, no?, encapçalades per la presidenta Marga Proens i també amb els aficionats del Palma Futsal que varen acostar-se fins a la seu del govern. I allà hi va ser el nostre company, en Xisco Ribas. Xisco, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Miqui, com va?
Bueno, a veure, mem, conta-mos, què se va viure, quina festa va viure l'Illes Balears Palma Futsal. Ho deies l'altre dia en Tirado, que podríem dir que mos hem avasat a guanyar títols, que sempre hi hagi festa, però han de reconèixer que és un fet històric i supos que la gent estava volcada, no?, amb l'equip mallorquí.
Sí, sí, molt bona resposta, no?, de l'afició, que sabem que l'afició de Somos, l'afició del Palma, sempre contesta bé, sempre està les bones i les dolentes en l'equip, i bé, sabem que, recordem que ahir no és que fos el millor horari, no?, per celebrar una tercera Copa Intercontinental, que es diu molt aviat.
Va ser set del capvespre, no? Va ser
set i mitja, un dilluns. I més un dilluns, no? És el millor horari
per tirar coes, sí.
Però encara així hi va haver un centenar d'aficionats, no?, del Palma allà al Consolat de Mà per celebrar aquesta tercera Copa que, com bé diu, no han de restar mèrit, no? És a dir, Mos hem avançat a celebrar copes intercontinentals, però no és lo comú.
No és lo comú i que no sigui la darrera. Veurement si el Palma pot tornar en el consulat demà amb un títol nacional. També suposo que se parla també en la directiva i en els sí. cos tècnics i plantilla. Veurement si un dia se pot tornar amb un títol nacional, que ja toca, no?
Sí, ja toca, però bé, jo em quedo un poc en les paraules que em va dir en Tirado, el president, que un poc és com que han començat ells la casa per sostre, no? És a dir, un poc és en revés.
Sí, han guanyat campionat del món, han guanyat Champions, i ara, a veure si falta aquest esclonet, aquest esgló, no?, d'una Lliga, una Copa d'Espanya, una Supercopa, veurem com va. Com deies, vas parlar amb el president, amb el nou president, José Tirado, que ha guanyat també el seu primer títol com a president del club.
Sí, com a president, i bé, em va dir també que tenia por, no?, de ser president i no celebrar cap títol, perquè podria passar perfectament. És veure que estem acostumats a que el Palma sempre celebri títols i tal, però... Primer títol de José Tirado, ara que pica com a president de l'Illes Balears Palma Futsal.
I doncs ja li pot fugir la por, perquè ja té aquesta Copa Mundial de Clubs en les oficines de l'Illes Balears Palma Futsal. Vinga, anem a escoltar el que li deia José Tirado al nostre company Xisco Ribas ahir, només arribar al consulat demà.
Bueno, pues evidentemente felices, ¿no? Yo creo que ya cuando ganamos la primera en Brasil... Ya para nosotros fue un sueño, esperábamos que esto pues es muy difícil, porque al final es verdad que es un partido y parece que no tiene trascendencia, pero al final es un partido que para llegar ahí pues tienes que clasificarte para Europa, tienes que ganar la Copa de Europa y poder llegar a este partido, ¿no? Y la verdad que tres seguidas pues ya sí, no se nos pasaba por la cabeza nunca ganar una Copa de Europa y llevar tres intercontinentales, pues la verdad que lleno de ilusión, pero por el club, por la gente, por el trabajo que lleva todo el club haciendo durante muchísimos años y a disfrutar estas cosas, ¿no? Porque la vida también hay que disfrutar estas cosas y soñar, y creo que nosotros pues hemos trabajado mucho y hemos soñado, hemos dado muchas veces en el palo y ahora pues últimamente está entrando el balón, ¿no?
Y bueno, luego quería preguntarte, porque ya para tema personal tuyo, que ya no es que es, vale, tercera Champions, tercera Intercontinental, pero ha sido tu primer título como presidente. ¿Cómo valoras eso? ¿Cómo has sentido este título diferente al resto?
Bueno, sí, evidentemente lo sientes diferente, ¿no? Es anecdótico, pero pues al final para mí es mi primer título como presidente. Ya empezaba a estar cuestionado, ¿no? Tenía miedo a que no ganar nunca nada, ahora que podría ser lo más probable. Pero bueno, al menos ya me he quitado que he ganado algo, ¿no?, como presidente. Pero no, anecdótico, pero feliz y contento. No estoy ni más ni menos feliz porque ahora sea el presidente haber ganado. Me he sentido siempre partícipe y es parte de mi familia, ¿no?, el club. Y estoy muy feliz por ello, ¿no?
Y también, ya hablando de espinitas, a tono de broma, también esa espinita a lo mejor de un título nacional que se nos está atascando un poco, ¿crees que podría ser el año?
Mira, hace tres años llevábamos 5 o 6 años que el Palma estaba muy bien, que nos faltaba ganar algo, y hemos ganado 6 títulos internacionales, que eso nunca lo hubiéramos esperado. Evidentemente que no los cambio ninguno de ellos por ningún título nacional. ¿Que queremos y peleamos por un título nacional? Evidentemente que también tenemos ilusión, ¿no? Le ponemos ilusión en todo y a veces salí y otras no. Estoy seguro que un día ganaremos un título nacional y estoy seguro que cuando lo ganemos nos daremos cuenta también de todo esto que llevamos, que al final hemos empezado la casa por el tejado, ¿no? Pero bueno, estamos muy ilusionados, como digo, y vamos a intentar pelear todo un año más por estar en las finales y un día, pues, como dice Badi, ¿no? Siempre cuando tocas a la puerta una y otra y otra y otra y otra y otra y otra, pues a veces se abre. Pues un día se abrirán la puerta de los títulos nacionales y ojalá algún día podamos ganar uno. Y si ganamos uno y somos capaces de hacerlo, pues iremos a por el segundo, ¿no?
Y bueno, ya por último quería preguntarte hoy, ¿no?, día de celebración y tal, esperas mucha gente, ¿no?, de afición, el cariño que siempre os dan como cada día en Somos, ¿no?
Bueno, no lo sé, es una incógnita porque es un lunes a las 7 de la tarde, pues no sabes si habrá 200 personas o habrá 1.500, no lo sé, ¿no? Es complejo, al final ilusionados porque para nosotros también los jugadores se lo merecen, creo que hay muchos aficionados que merecen que el equipo... pues tenga este agradecimiento a las instituciones. Yo creo que ahora somos un club donde las instituciones también están muy volcadas con el club, y hacer este acto y esta vuelta, el club lo merece, las instituciones lo merecen, los medios también lo merecen y los aficionados ni decir.
I d'enhorabona a l'Illes Balears Palma Futsal. Ara ja toca centrar-se de nou en la Lliga. Dissabte a la una del migdia visita la pista de l'Alzira en directe, com sempre, per IB3 Ràdio. Xisco, gràcies.
Gràcies, Miqui.
Vinga, fins més tard. I demà han d'estar pendents també del vòlei, perquè debuta a Europa el Connecta Balear Manacor, que jugarà contra l'AOC de Zagreb, aquesta primera eliminatòria, una eliminatòria a doble partit. Aquest primer partit se jugarà demà a les 7 a Manacor. Escoltam, el jugador del conjunt manacorí és Àlex Ribas.
Me parece muy bien que estamos pintándolo como una noche histórica, mágica, primera vez en Europa, pero yo creo que nosotros lo encaramos como pensando que va a haber más noches así. Yo creo que nadie está pensando como, bueno, vamos a aprovechar esta oportunidad que es única. No, yo creo que haremos un buen partido, vamos a buscar la victoria, pasar de fase y que haya más noches así.
Demà a les 7 podreu seguir aquest partit pel web d'IB3. Segons per arribar a les dues, recordeu que han pogut viure en directe el sorteig de la segona eliminatòria de la Copa del Rei de Futbol. El Mallorca i l'Atlètic Balears ja saben els seus rivals. L'Atlètic Balears rebrà la visita a l'Estadi Balear de l'Espanyol, de la primera divisió, i el Mallorca jugarà a Los Pajaritos contra el Numancia de Sòria. Nosaltres tornem amb més esports 3 demà a partir de la 1 i 5. Fins demà.
Són les dues.